i ha assegurat que aquesta visita no implica cap mena d'endarreriment a cap de les ajudes i a la situació de guerra que s'està vivint. En aquest sentit, explicava aquest tall de veu que escoltareu tot seguit.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els coneixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionant molt. Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
Tot això, com dèiem, amb la presentació d'aquest projecte per ampliar el metro des del centre de Palma fins aquí a l'Hospital de Son Espases. Les obres està previst que comencin l'any 2029, que acabin el 2033 i que transportin fins a 3 milions de persones.
Gràcies, Sandra Martínez, en directe per aquesta informació, en la que arribem a les 12:05. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 25 de març, i avui començarem el programa parlant de l'augment dels preus pel conflicte bèl·lic a l'Iran. Avui ens centrarem en com afecta aquesta pujada al sector del transport de les Pitiuses. En parlarem amb el president de l'Associació de Transportistes de PIMEF, en José Raya, i més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Niban Yarza, ja veurem en què ens sorprèn avui. I com fem els dimecres, sempre que l'actualitat ens ho permet, hem sortit al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui comencem la repassada de l'actualitat parlant d'habitatge, perquè el Consell de Ministres ha aprovat la construcció d'habitatges per agents de l'autoritat a Eivissa. Es construiran a Vila i a Santa Gertrudis gràcies a l'aprovació de la segona fase del Pla de Seguretat de l'Estat, dotat amb 900 milions d'euros.
Sí, aquesta inversió permetrà construir nous immobles residencials per la Policia Nacional a Eivissa i per la Guàrdia Civil a Santa Gertrudis. Cada projecte té un pressupost de 17 milions i mig d'euros, és a dir, 33 milions en total. Els immobles que es construiran a Santa Gertrudis estaran ubicats en una parcel·la de 8.000 metres quadrats cedida per l'Ajuntament de Santa Eulària, i els habitatges destinats a la Policia Nacional es faran en el solar contigu a la Comissaria Nacional d'Eivissa. Escoltant Milena Herrera, diputada del PSOE al Congrés.
Una inversió que es concretarà en la construcció d'habitatges per Policia Nacional al barri de Can Mises i d'habitatges per Guàrdia Civil a la parròquia de Santa Gertrudis. Aquest és el compromís del Govern d'Espanya amb els funcionaris i el problema de l'habitatge a les Illes Balears. I mentrestant, què fa el Partit Popular? No aplica que la llei estatal d'habitatge, no topa els preus del lloguer, no construeix habitatge públic, està de braços creuats.
Més notícies relacionades amb els cossos de seguretat és que la policia local d'Eivissa incorporarà aquesta temporada patrulles específiques per reforçar la vigilància durant la tarda-nit als barris de Ses Figueretes, del Vila i la Marina. És un dels compromisos que s'ha fixat el nou cap de la policia local d'Eivissa, que ahir va prendre possessió del seu càrrec.
Sí, José Luis del Blanco comandarà una plantilla de 96 policies locals. A l'estiu s'hi sumaran 11 efectius més en pràctiques. Tot i que no farà canvis, a l'actual organigrama ja es preparen per la temporada.
Vull dar continuidad al proyecto que ya empezaron el alcalde y equipo de gobierno, que es sobre todo una policía más cercana, más visible, más próxima. Puedo adelantar en concreto que para este verano, en las zonas más turísticas tipo Figueretas, en Dalvila, en Vila, pues vamos a crear una unidad con un turno de tarde-noche específico para el tema de prevención en seguridad ciudadana.
Del Blanco, llicenciat en dret, assumeix el càrrec després de més de 20 anys com a policia nacional, i explica que liderarà un projecte per apropar la policia al ciutadà.
Que no recuerde una policía local simplemente porque el policía le va por una multa, sino un policía amable, cercano, que le va a resolver problemas y que va a ser muy empática y muy asertiva con el ciudadano.
Canviem ara d'assumpte i parlem de la detenció d'un agent de la Guàrdia Civil a Formentera per un presumpte delicte de tracte denigrant a una persona. La seva detenció va tenir lloc fa una setmana i després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat amb mesures cautelars.
Sí, els fets investigats van tenir lloc el passat mes d'octubre i estarien relacionats amb una baralla, encara que de moment es desconeixen més detalls del cas. El Codi Penal estableix per als funcionaris públics penes d'entre 2 a 4 anys de presó per una condemna per aquest tipus de delicte, a més d'inhabilitat absoluta per un període de 4 a 8 anys. Les penes de presó, a més, poden ser més altes si hi ha lesions.
Idò, continuem aquesta repassada a l'actualitat. Ara, Nieves, parlant del tanc de tempestes de Vila, perquè els tècnics de l'Agència Balear de l'Aigua estan substituint ja alguns dels equips afectats per les inundacions del passat mes d'octubre.
Sí, està previst que els treballs finalitzin el 31 de març, a més d'aquest canvi, que segons s'avalua no implica cap afectació al funcionament normal d'aquesta instal·lació, també s'estan realitzant treballs de manteniment preventius per preparar-se de cara a l'inici de la temporada turística. En aquesta infraestructura bàsica per absorbir l'aigua de pluja i evitar inundacions és on es troben tots els equips elèctrics i de comandament per bombejar les aigües residuals de la ciutat d'Eivissa.
Un altre assumpte que ens porta avui a Formentera, on ahir es va presentar la transformació del parc urbà i del pati de l'Escola de la Mola en un refugi climàtic.
Sí, la primera i segona fase de les obres tenen un cost de 450.000 euros subvencionats pel govern i amb la col·laboració del Consell de Formentera. S'espera que pugui començar a construir-se al mes de juny i que en setembre ja estigui enllestida. La tercera fase es farà juntament amb les obres d'ampliació del centre escolar. Escoltam Neus Marí, directora de l'Escola del Pilar de la Mola, i Andrea Kaufmann, arquitecte del projecte.
I confiem que serveixi al final pel que comuniquen, no? Per dir, intentar mantenir que l'erosió no acabi de desfer tot el que ha anat desfent, perquè en els darrers anys s'ha vist, no?, la pèrdua de petita planta baixa, els pins que han anat caient, però això, sobretot la por a no perdre l'essència del nostre bosc.
Canvis de vegetació, implementació d'aigua, implementació d'ombres i millores energètiques perquè es generi un biosistema a l'espai del pati i aprofitar-ho no només com un espai de joc, sinó també un espai per la ciutadania i per millorar les condicions climàtiques.
I acabem aquesta repassada de l'actualitat, Nieves, parlant de política, perquè recordem que demà dijous el Congrés dels Diputats votarà la reforma constitucional i es necessiten 3/5 parts de l'hemicicle perquè tiri endavant. Si els populars voten a favor, el sí anirà cap al Senat i si no, si introdueix cap esmena, Formentera tindrà un nou senador de manera automàtica.
En canvi, si hi ha qualsevol modificació, per petita que sigui, s'haurà de ratificar o tombar una altra vegada al Congrés. A propòsit d'aquest tema, ahir al Parlament Balear va haver un nou estira i arronsa entre socialistes i populars. Després de les dues abstencions del PP, els socialistes tornen a demanar als populars què faran demà. El vicepresident del govern, Toni Costa, insisteix que si no s'altera l'esperit de la llei, es votarà a favor.
L'abstenció del meu partit, la setmana passada, es deu a que les esmenes del Partit Nacionalista Basc, que trenquen absolutament l'ordre constitucional, segueixen vives a dia d'avui. Amb el mateix plantejament per la votació final, si no s'altera l'esperit de la llei i el PSOE no pacten sus seus socis temes aliens a la votació, es votarà a favor per part del Partit Popular.
Sentim ara la diputada socialista Pilar Costa.
Estan embuiats o si segueixen mentint amb el tema de senador per Formentera. M'acaba de parlar vostè de l'esmena del PNB. Sap vostè que aquesta esmena no s'ha qualificat per la mesa del Congrés i per tant, ni tan sols se votarà en el ple del Congrés d'aquest dijous, de demà passat. Ha arribat l'hora de la veritat, senyor Costa. Ha arribat.
I do Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
I després.
Després t'escoltam. Són les 12:13 i avui el primer que feim aquí al programa és parlar de transports. I doncs sí, com us dèiem, avui volem començar el programa posant damunt la taula els efectes del conflicte bèl·lic a l'Iran en les petites empreses de les Pitiuses, concretament del sector del transport. I tenim diferents assumptes d'actualitat que volem comentar i per això volem agrair-li infinitament a José Raya, el president de l'Associació de Transportistes de PIMEF, que ens pugui atendre ara uns minutets aquí a IB3 Ràdio. Molt bon dia, José Raya.
Hola, bon dia.
Quins efectes està tenint ara mateix en el sector del transport el conflicte a l'Iran?
Bueno, sobretot la subida dels combustibles y luego los problemas que nos está creando a la hora de repercutirlo en las tarifas con cara a los clientes, que está todo el mundo enfadadísimo por tener que subir tarifas ahora, cuando ya habíamos pasado las tarifas nuevas a principio de año, ahora otra vez tarifas, los clientes tienen ya sus presupuestos a sus clientes hechos, y todo esto es una cadena de líos que no para.
Uh-huh. Els sectors dins del transport que es veuran més afectats o serà una cosa transversal?
Bueno, es transversal, es para absolutamente para todo el mundo. A nosotros el transporte de mercancías por carretera y luego el transporte marítimo. A nosotros en las islas nos afecta doblemente.
Clar, pel fet de que depenem precisament del transport de productes des de la península i al final aquest augment de preus ens acaba afectant a tots, no? A l'hora també de pagar el producte final, no?
Claro, todo esto al final, como el gobierno... Habíamos solicitado desde las federaciones unas ayudas que eran de 1.500 euros por vehículo para amortiguar el golpe que nos habíamos llevado con el combustible del día 1 al día 16, que era lo que se calculaba que era el sobrecoste que habíamos tenido, y estas ayudas no nos las han aceptado. Lo que han aceptado ha sido dar unas ayudas para las empresas de transporte.
Ui, estan perdent ara la senyal amb en José Raya, no sé si a veure si el podem... Sí. Si el podem
¿Me oyes mejor?
Sí, ara molt millor, que no volia perdre detall del que estava explicant no. Perquè és important.
Mira, el asunto es que el gobierno ha dado ayudas de 1.800 euros a las empresas de transporte que no están dentro del régimen de gasoil profesional. Uh-huh. Claro, ¿esto qué pasa? Que son muy, muy, muy pocas. La mayor parte de las empresas estamos dentro del gasoil profesional, como es lógico, porque teníamos 5 céntimos de descuento y, como es lógico, todo el mundo estamos allí. A los que estamos dentro del gasoil han dado 20 céntimos de ayuda, pero nos han quitado los 5 que teníamos del gasoil profesional. Entonces se ha quedado en 15. Es decir, de todo el incremento del combustible, nosotros solo nos podemos beneficiar en 15 céntimos por litro, que esto es, vaya, un... nada.
És irrisori, no? Clarament, crec que ha quedat clara per aquesta explicació que em donava, però considerava aquestes ajudes del govern insuficients, no? Aquesta seria la principal conclusió que en podem extreure, no?
Muy, muy insuficientes.
Uh-huh. Què pot passar si el conflicte s'allarga, si aquestes condicions es mantenen, si aquestes ajudes que considereu que són insuficients es mantenen en el temps o si no s'apliquen noves mesures?
Bueno, seguro que esto va a parar a que haya paros y movilizaciones, con lo cual nosotros que estamos en Baleares, cuando los puertos, que es donde hay muchísimo transporte en la península, hagan paro, pues no podremos llegar al puerto para embarcar, no podremos suministrar y vendrán los problemas de abastecimiento aquí en la isla, que es lo que más nos preocupa a nosotros.
¿Quines ajudes demanaríeu?
Lo que se pidió desde un principio, que eran 1.500 euros de ayuda directa por vehículo, 25 céntimos más 5 céntimos de gasoil profesional, que son 30, para poder amortiguar la subida que hemos tenido ahora en tan poco tiempo.
Les patronals del transport a nivell estatal estan reunides per poder pactar o negociar aquestes condicions?
A diario. Ahora se está pidiendo que se vuelvan a dar ayudas directas para los que no estamos dentro, para los que estamos dentro del gasoil profesional, que somos la mayoría.
I com comentava ara, la possibilitat de que hi hagi aturades o mobilitzacions aquí a les illes precisament per aquesta especificitat que tenim de dependència del transport que ens arriba des de la península?
Sí, es muy probable. En Palma hoy había una asamblea y allí se decidirían cosas que luego por la tarde me pasarán información. Pero es que es muy normal que la gente quiera hacer paros o directamente quiera parar de trabajar. Porque si tú tienes unas tarifas que te cuesta más trabajar, es decir, trabajar a pérdidas no le gusta a nadie. Entonces, para esto, para ser camión y te vas de vacaciones. Y ya cuando el gasoil baje, ya volverás a arrancar. Es que son cosas que nadie quiere entender, que el que tiene un negocio lo tiene para trabajar y para ganarse la vida. Si los costes de ese negocio suben, como han subido el tema del combustible, que es una de las partes más importantes que tiene el gasoil, a que tiene la empresa de transporte, el transporte tiene que subir. Al final, ¿qué pasa? Que los clientes, pues, les sabe muy mal, pero a nosotros también nos sabe muy mal. Ahora, el 15 de marzo, el 17 de marzo, tener que estar pasando tarifas nuevas. Esto a nosotros tampoco nos gusta y entendemos que todo el mundo se enfade con esta situación, pero tampoco no podemos hacer otra cosa nosotros. Somos el eslabón más débil de la cadena de suministros y lo que no podemos es aguantar hasta que resulte que ya no tengas viabilidad de la empresa y tengas que cerrar. Esto no es...
Aquí a les Pitiuses, a quantes empreses de transport treballen actualment o estan operant? A quants de vehicles o a quantes persones pot afectar aquesta pujada?
Bueno, afecta absolutamente a todo lo que vaya a la gasolinera, es decir, a todos. El problema es que yo, por ejemplo, podemos saber los vehículos que tenemos en PYMER asociados, pero sí. No podemos saber los vehículos que no están en PYMER asociados. Esta información la tendría el Consell.
Dentro de PYMER, ¿a cuántas empresas están asociadas?
Ahora mismo 65.
65 empresas, home, Déu-n'hi-do, son moltes, més d'una cinquantena.
Es que hay muchísimos autónomos con un solo vehículo en las islas pequeñas.
Clar. Ha parlat de que les tarifes ja havien pujat. Quan claro. havien pujat fins ara?
Pues ya habían subido alrededor del 10 o 12% ahora en enero.
Y aquesta,
y ahora sí. otra vez, o subirán un 10 o un 15% ahora otra vez. Es que es una barbaridad lo que ha subido todo en tan poco tiempo. Y todo esto al final, si no hay estas ayudas, pues se tienen que traspasar pues al siguiente eslabón y al siguiente eslabón, y al final todo esto va a parar al ciudadano de a pie. Que ¿Qué? Cuando va al supermercado es más caro, cuando va al almacén de construcción es más caro, cuando, ¿por qué? Porque todo es más caro.
Claro. A banda d'aquesta pujada de tarifes, recentment també els nostres companys dels serveis informatius s'havien fet ressò d'una altra situació que teniu a PYMER, que és el de l'intrusisme que denunciàveu en el sector del repartiment de paqueteria de grans empreses de venda en línia, és així?
Bueno, se están repartiendo paquetes con coches, gente que no sabes de dónde sale, viene a traerte un paquete a tu casa, gente que ves no entiendes para quién trabaja, vienen y te dejan un paquete, no tienes que firmar nada. Yo creo que el reparto de la pequeña paquetería yo creo que es un desastre monumental. Viene alguien a tu casa, pregunta por el nombre, te deja un paquete y no firmas nada. Si luego tú dices que no has recibido este paquete, ¿qué pasa con este paquete? No te lo cobran, te lo abonan, es que son cosas que yo no entiendo cómo se hacen.
Vosaltres estàu denunciant una situació d'intrusisme, de competència deslleial en aquest tipus de serveis. Prendreu algun tipus de mesura si detecteu alguna empresa que funciona així de manera aparentment fraudulenta?
Bueno, esto el Consell es el que tiene que tomar medidas con esto. Nosotros podemos denunciarlo, pero el Consell es el que tendrá que poner las sanciones que tenga que poner, igual que con el alquiler turístico, con las VTCs, o nosotros no podemos hacer nada. Podemos decir que hay esto, que es lo que hemos hecho, pero a partir de aquí es el Consell que se encarga.
Exacte, denunciar aquestes situacions, no?
Claro.
José Raya és el president de l'Associació de Transportistes de PYMER. Volíem agrair-li moltíssim que avui ens hagi parlat d'aquestes qüestions d'actualitat, tant l'augment de preu, aquest augment de tarifes, aquestes possibles mobilitzacions que s'han posat damunt la taula i també aquestes situacions de competència deslleial en el sector dels serveis de repartiment de paqueteria de les pàgines web, de les compres en línia. José Raya, moltíssimes gràcies i evidentment seguirem pendents de la situació per poder tornar a parlar quan calgui.
Vale, muchas gracias a vosotros también.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida seguim amb més assumptes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
I 24 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Avui tenim un nou gabinet de curiositats en el que obrim de bat a bat les portes de la primavera per parlar d'ocells, un dels temes preferits del nostre company Ivan Llarza. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Escolta, abans de parlar d'això, acabes de tornar d'alimentària a Barcelona, veritat?
Sí,
com ha anat?
Sí, em van convidar, això em passa, per fer una xerradeta, una ponència del pa. No sé per què.
No, impossible de saber per què, perquè ets un expert, una veu autoritzadíssima.
Sí, no, va estar molt bé. I això d'alimentària és increïble, perquè és tota sa fira,
és increïble.
És increïble. Jo només vaig a aquest raconet de la forneria de la Fleca i allà és tothom. Tots els amics, que fa molt de temps que no veus, i és interessant, és interessant.
Sí, la veritat és que sí. Un altre any t'enviam amb un quàntum que ens facis de corresponsal alimentària.
Sí, sí, cap problema. Sí, sí.
Perfecte, et prenc sa paraula.
Sí. I aquí soc.
Exacte. Sí. Idò, mira, ja ha arribat, com dèiem, aquell moment de l'any en què parlem de la migració de les aus. És ara quan cal sortir al carrer, al bosc, al camp, on puguem, amb prismàtics i llestos per veure tot el que passa pels nostres cels, veritat?
Això, va, en realitat, el que s'ha de fer, el plaer, és sortir en totes les èpoques de l'any. És a dir, per gaudir dels matisos, dels canvis que es van donant a la naturalesa. O sigui, hi ha coses que són molt subtils dins les estacions, i aquí, nostres amics, els ocells, són una de les grans aliades per gaudir d'aquest espectacle que és la migració, ja que ens permeten veure aquest espectacle des de moltes perspectives. De fet, avui el que farem és una cosa una mica especial. Parlarem dels colors. I l'excusa d'això és que l'altre dia, és dissabte, vaig ser amb la família al Parc Natural de Ses Salines i vam tenir la sort de gaudir d'una trobada cromàtica, jo diria, molt especial. Què vull dir? Nosaltres havíem anat a veure si aconseguíem observar un ocell que està aquests dies a les Salines. És un ocell magnífic, després potser en parlarem. El cas és que estàvem allà i el que vam observar, que no ens esperaven, és una blaveta, que en castellà es diu un ruissenyor pechiazul. Ja vem, per tant, per on anem? Com diu el seu nom en castellà, d'una banda és del mateix gènere que el rossinyol, el ruissenyor, i d'altra banda el seu pit és d'un sorprenent color blau, tenint en compte que, com ja vam parlar la temporada passada al Gabinet Blau, a la natura no hi ha gaires coses, animals, plantes de coloració blava. Això és molt especial. I ja, idò, prepara't, perquè resulta que quan estàvem veient aquesta blaveta, aquest ocell meravellós, va aparèixer un gavatxet vermell, un petirrojo. I allí el teníem, el ruissenyor pechiazul i el petirrojo, tots juntets, i aquesta trobada tan estranya de dos petits ocells de colors complementaris en l'espectre cromàtic va ser tal la sorpresa que jo vaig decidir fer un gabinet dels ocells en migració, però classificats pels seus colors.
Ostres, mira, et va venir inspiració estant allà en plena observació.
A la natura,
Sí. I de quins colors podem gaudir en els ocells, en els pardals, que van o venen de les pitiuses en aquest temps de migració?
Sí, idò, com si fos l'espectre cromàtic aquest, anem per tonalitat, si et sembla bé.
I tant.
Com he dit, dins el blau tenim diversos representants. A més del blauet, el martín pescador, que és un dels ocells més al·lucinants que hi ha, tot tot i que aquí, als Pitius, el podem gaudir tot l'any, perquè és resident a Ses Salines, se'l veu a Ses Feixes, al Prat de Ses Monges, i el Blauet, el que és una mica difícil és veure-ho bé, perquè sovint ho veus passar xum, gairebé sense temps, com si fos un flash de color turquesa. Doncs bé, tot i que el blau és un color escàs, a les petiuses poden gaudir aquests dies de la blaueta, el ruissenyor peix azul, com hem dit, la qual cosa ja és cridanera, ja que a la península n'hi ha, però viuen en les zones de muntanya, no t'ho perdis. A la Serralada Cantàbrica, a los Montes de León, al Sistema Central, i aquí venen en migració a l'hivern. No obstant això, durant l'hivern, la població ibèrica es trasllada al continent africà, mentre que una petita part de la població europea es refugia a la costa mediterrània, i aquí és on el podem gaudir. Alguns acaben a les nostres illes, sigui com hivernants escassos o com a espècie de pas. I amb una mica d'atenció i sort, es pot veure cada hivern, sobretot a Ses Feixes, a Ses Salines. Però aquest no és l'únic pardal blau, ocell blau, sinó que, i aquest és encara més escàs, a vegades podem gaudir d'un dels ocells més vistosos que n'hi ha, el gaig blau. En castellà es diu carraca, pel son que fa, com una carraca. És un ocell, una mica, pel que t'imagines, amb la grandària d'un petit corb, amb un plomatge blau elèctric, jo diria gairebé turquesa i marró. Jo ho he vist d'aquí un parell de vegades i és d'aquests ocells que són com un gran premi, tant per l'extraordinari que és veure-ho com pels seus colors. Aquest l'he vist prop de l'aeroport, la majoria de les voltes, i de fet, aquesta zona, l'aeroport, és una zona que atreu moltes espècies interessants. Els nostres oients, hi han d'anar.
Sí, sí, això d'anar a l'aeroport a veure ocells, crec que ja ho havies comentat, de veritat, alguna vegada, i és pues un pla molt interessant, molt original, no? Pots anar a veure avions i pardals al mateix lloc, és cridaner,
Els meus bojos els encanta, això.
Sí? Perfecte. Sí.
Però si ho penses, l'aeroport està al costat de les Salines, que és una de les poques zones planes, humides i obertes de l'illa, això és un lloc estratègic. Però sí que és ben curiós. Continuem amb els nostres ocells de colors en migració i anem amb el groc. I aquí tenem la cadernera, el jilguero en castellà, que part del seu plomatge té un groc molt cridaner perquè contrasta amb el blanc i el negre. Però si hi ha un ocell que porta el groc fins i tot al seu nom, és l'oriol. Oropèndola, en castellà, que polit això, oropèndola.
Clar, d'oro.
Oro, que és directament el color de l'or. Oriol, oropèndola, en latí, oriolus, oriolus. Aquesta és una altra espècie que només podem veure durant aquestes setmanes de migració i sol preferir zones boscoses, d'arbres, per exemple, zones al voltant de camps de fruiters, petits boscos, i aquesta és inconfusible. Tant pel seu color groc, amb les ales negres, però sobretot gloc, com pel seu cant, que és una xiulada, com una mica aflautada. Jo em recorda aquestes reclams que tenen aigua dins i que bufes i fa aquesta sorolleta. Ara escoltarem l'Oriol, en Pablo en posarà.
Ai, és preciós.
Que ho escoltes. El que hi ha darrere, això no és l'oriol, el xixipon, xixipon, això és el picaformatges, això és el carbonero, xixipan, xixipan, carbonero. Però aquest turururururu, aquest és l'oriol que he polit, és una cosa
preciosa,
superpolida, de veure i d'escoltar.
Però és fàcil de veure, jo no sé si n'he vist mai cap.
L'oriol és inconfusible, si ho veus ja ho saps que ho has vist, però, sent sincer, jo crec que no és del més fàcil de veure. Però
bo, per què?
Aquí està el desafiament.
Clar,
els pardals es veus cada dia i els pardalets, els gorrions, que consti que aquí gaudim de tres espècies, però també és difícil diferenciar-les, les tres espècies de gorrion, de pardal que teníem aquí. És a dir, tot i que coses com el gaig blau, la carraca, o l'oriol, l'oropèndola, siguin molt rares, també podem gaudir dels matisos de les espècies molt, molt quotidianes.
Exacte.
Però ara anem en un pardal molt fàcil. En la gamma dels colors taronges, a més del pit roig, que ara ja ens deixa després d'haver passat l'hivern entre nosaltres, tenim el paput. I aquí passa una cosa interessant. El paput és molt conegut, amb aquestes plomes taronges molt vistoses, però jo no sé si els nostres oients s'hauran adonat, però aquests dies es veuen molt de paputs. Jo, que vaig sovint amb la bicicleta, els veig cada dia, parelles de paput, i el que passa és que els que tenim tot l'any aquí, durant l'hivern s'han sumat els que arriben d'Àfrica. I ara van com bojos buscant coses per menjar per les seves pollades. És a dir, nosaltres a l'hivern tenim unes poquetes, però ara han arribat molt de paputs, així que cal gaudir-los. És a dir, ja tenim el blau, el groc, el taronja. Vale. El rosa? Això no
t'ha... Ah, bueno, clar.
Que veure amb la migració, perquè això el tenim cobert tot l'any amb els flamencs.
Sí.
Encara que hi ha una pequeña indicació a fer, jo no sé si encara quedarà algú que no ho sàpiga, però els flamencs no neixen roses. Els juvenils són una mica més tristos perquè són grisos. I només amb el pas del temps van adquirint el seu to rosa habitual gràcies a la dieta que mengen. Això s'ha de dir que de vegades hi ha amics que diuen no he vist un flamenc, però no era rosa. Ja, clar.
Perquè era petit.
Era jovenet, era clar. Un petit, sí. El verd. Això tenim l'expedient cobert tot l'any, ja que tenim el garrafó, gafarró, és a dir, el verdecillo, i el verderol. El verderón, en castellà. Encara que no són espècies migratòries, els tenim aquí, i aquests dies, sobretot, és molt fàcil escoltar el cant del verderol perquè no s'atura. Aquest és com el heavy metal dels pardalets, i estan de gom a gom, i el seu cant és molt potent i inconfusible. Allò encanta que en català es diu verderol, en castellà verderón, en anglès green finch, els finches són aquesta família de petits ocells de bec molt potent, i en llatí és directament cloris cloris, és a dir, verd per totes les bandes. Ara escoltarem el cant inconfusible del verderol.
A veure.
Aquest és una mena de pistola làser.
Sí, totalment. Sí.
I és inconfusible. I ara, si t'atures a qualsevol bosquet, a qualsevol parc, els nostres oients ho escoltaran de segur.
Molt bé, molt bé. I ja tenim una paleta de colors molt polida, realment. Diries que hi ha algun color que és una mica més difícil de veure? Perquè, sens dubte, que n'hi ha un que és molt fàcil, no? I si tots aquests ocellets són d'aquest color, és el marró, que hi pareixen tots iguals,
sí,
no?
Sí, hi ha bromes entre els ocellaires, que és... Hi ha moltes pardals, moltes ocellets, i després hi ha tots els petits pardalets marrons.
Exacte, és tota una gamma de
però,
marrons.
Fins i tot a la gent que sap molt de pardals les hi costa molt diferenciar-los. Però hi ha una combinació de colors que encara que pugui semblar molt simple, no és gaire fàcil de veure aquí a les Pitiuses. I és, fixa't que tonteria, negre i blanc. Alguna vegada ja hem comentat com a les Pitiuses, llevant el corb, no hi ha membres de la família dels còrvids. Així que no hi ha garces, la urraca en castellà, la qual cosa és un ocell molt habitual al continent. A la península te trobes d'urraques, de garces per tot arreu, i aquí no n'hi ha. Doncs bé, cada primavera tenim la possibilitat de gaudir d'un petit ocellet blanc i negre, molt cridaner, i és molt rar l'any que no el veig al meu jardí. Es posa sempre a uns garrovers que n'hi ha allà al costat, i és el papamosques negre. En castell es diu papamosques cerrojillo. És més o menys de la grandària d'un gavatxet vermell i la combinació de colors del mascle és inconfusible. És negre amb taques blanques. I aquest es pot veure normalment en zones de camp obert, en ametllers, per exemple, en garrovers. I és tan inusual aquesta combinació que si tu aquest dia veus un pardal que és blanc i negre, pots estar segur que es tracta d'un papamosques negre. Durant l'estiu gaudim del seu cosí, és el papamosques gris. Aquest té una subespècie balear. Papamosques gris, musticapa striata, aquest és molt comú. Però aquest negre i blanc que estem parlant, només el gaudim en migració. I alerta que hem d'aprofitar ara la migració de primavera, perquè el mascle es va amb el seu plomatge nupcial blanc i negre, però quan tornen a la tardor, que migren de volta cap a Àfrica, el seu plomatge ja és més críptic i és difícil de diferenciar les femelles de les mascles. És que ara cal gaudir del papamosques negre, blanc i negre.
Blanc i negre. I avui tenim tota una gamma cromàtica preciosa que t'agraïm que ens l'hagis portat aquí, tot aquest pantone natural.
Pantone de pardals en migració.
Exacte. Ivan Llarza, de què parlarem la pròxima, ja ho saps?
Jo crec que estem esperant un cometa, que sí. Això no se sap ben bé mai, però pot ser d'aquestes històrics, potser després no veurem res, però potser parlarem de cometes i d'estrelles.
Perfecte, i del que tu vulguis, Ivan.
Molt bé.
Fins a pròxima.
Fins la propera.
Moltíssimes gràcies. Naltros ara hem de sortir al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Dotze i 39 minuts, això com fem cada dimecres, sortim al carrer perquè la nostra companya Nieves García Gálvez vol saber quin és el present i sobretot el futur d'un dels espais dedicats a la igualtat a la ciutat de Vila. Aquesta és la conversa.
En març de 2019, i gràcies a un acord signat entre l'Ajuntament d'Eivissa i l'Institut Balear de la Dona, va obrir les seves portes el Casal d'Igualtat de Vila a l'antiga Casa Pagesa de Sa Colomina, amb l'objectiu de donar servei d'informació, foment i recolzament a l'associacionisme femení i d'assessorament i formació en matèria d'igualtat i violència de gènere. El passat mes de gener, el ple de l'Ajuntament d'Eivissa aprovava definitivament el reglament d'ús i funcionament de l'espai. Ho explica la regidora d'Igualtat de Vila, Sara Barbado, que aclareix que no es tracta d'una modificació de la normativa existent perquè no hi havia.
No ha sido modificación, ha sido una nueva creación de reglamento. No había reglamento creado en el Casal de Igualdad. Y lo que hacemos es con este reglamento actualizar y ordenar la gestión del espacio. Garantizamos la transparencia. Más que nada, la finalidad es optimizar el uso del equipamiento y asegurar que haya actividades de igualdad y feminismo de manera prioritaria. Lo que se iba trabajando era a nivel de cesión de usos y competiciones por registro de entrada y se iba actuando a medida que iban llegando las solicitudes. Lo que hemos hecho al final es ordenar y reglar y protocolarizar el reglamento, en este caso el Casal de Igualdad, que al final todo el mundo tenga una manera de poder actuar. En este caso, si una asociación feminista o una asociación que cumpla los requisitos necesita hacer uso del espacio, hay un protocolo ahora creado, que en este caso más ha sido siempre revisado y la última decisión la tiene siempre la técnica de igualdad del ayuntamiento, pues que al final cumpla lo que marca el reglamento, que ya te digo, a día de hoy era un poco, es feminista, entra y ya está, a día de hoy ya está todo arreglado, y además que por la falta de espacios que tenemos en el ayuntamiento, pues también era necesario el hacer este reglamento.
Les crítiques a aquesta decisió van escoltar-se ja en aquell ple del mes de gener en què el grup socialista municipal va denunciar que el Casal d'Igualtat deixava de tenir un ús exclusiu per a la igualtat entre homes i dones. Ara també arriben de les associacions feministes, escoltant Montse García, presidenta de l'Associació de Dones Progressistes.
Aquest casal, quan es va construir fa, jo crec que ara, com 8 anys, era amb un objectiu. L'objectiu era que fessin ús les associacions feministes, LGTBI i tal. I era un espai per a les dones. Què ha passat? Ara, amb el canvi de reglament, aquest espai s'ha obert a tothom. Jo crec que l'Ajuntament té puestos de sobri per poder seguir mantenint aquest espai més exclusiu que el que havia estat fins ara, un fons de llibres feministes, hi ha també la lectura feminista, el cinefòrum feminista, i es poden fer moltíssimes coses aquí. I a més, jo crec que és bo per les dones tenir un espai. No tenim un espai propi, i aquest era un espai propi per les feministes de la nostra illa. I ara, amb aquest reglament, tot això ha quedat... ja no ho és, ja no és el nostre espai. És un espai, una altra vegada, compartit amb qualsevol que el demani.
De fet, na Montse García incideix en la disponibilitat d'espais que ja té el consistori.
L'Ajuntament té un munt d'espais. Té Can Tomeu, ara també té Can Casal, que també és un altre espai que també s'havia fet per una altra amb uns altres objectius i també tampoc serveix, però bueno, el poden fer servir per aquestes reunions que fan aquí. I n'hi ha, a més, un munt de, tenen un munt d'espai, aquí en Estetis hi ha un munt de sales, hi ha com quatre, si no m'equivoc, que es poden fer servir també per fer reunions i coses, vull dir que no feia falta aquest canvi de reglament.
En la mateixa línia es pronuncia Inés Santiago, presidenta de l'Associació de Mares Monumentals d'Eivissa, que expressa la seva preocupació pel canvi que suposa el nou reglament.
I ara no es preocupa perquè, més que nada, perquè el casal va estar contínuament ocupat con cosas que no tienen relación con la mujer. O sea, al final era un lugar donde encontrarnos las mujeres para generar sinergias, todas las asociaciones. Vamos teniendo encuentros con otras asociaciones y pues se genera una confianza, una ayuda entre unas y otras para trabajar en conjunto. Entonces, lo que pensamos es que hay espacios habilitados para otras actividades que no son el Casal de Igualdad, que era más específico pues para nosotras, para las asociaciones de mujeres que hasta ahora no teníamos un lugar donde encontrarnos y trabajar en conjunto.
Ina María Cardona, portaveu de la Comissió Vuitema.
Nosaltres no és que vulguem tenir claus i entrar aquí com Pedro per su casa, vull dir que sabem que és un espai municipal, que al final és un dret però que també comporta una responsabilitat. Sempre que hem estat aquí hem cuidat el material, hem cuidat les instal·lacions, no volem entrar aquí a fer coses privades, sinó fer coses que al final tenen a veure amb els objectius de les nostres entitats, que són objectius que al final reverteixen en aconseguir i mantenir i defensar drets per tota la ciutadania, no només les dones, i que, per tant, al final estem exigint simplement que es compleixi l'objectiu pel qual va ser creat aquest casal. No és que ens facin fora de manera directa de venir i dir os echamos, sinó que simplement en el moment en què deixes de prioritzar que l'espai i que l'important d'un espai sigui el feminisme i dones cabuda a qualsevol cosa, pues, es fa com molt més complicat. Vull dir, no és el mateix compartir tot un casal amb les entitats feministes que haver-ho de compartir amb no sé quantes entitats. Vull dir, i repeteixo, és que hi ha un mogollon d'espais municipals que altres entitats poden utilitzar. No fa falta que aquest hagi de ser l'espai principal per molta gent. Això estava creat amb una finalitat i això és l'únic que demanem que es respecti.
La regidora d'Igualtat, Sara Barbado, insisteix que les associacions feministes seguiran tenint prioritat a l'hora d'utilitzar l'espai.
Bueno, primero quiero recordar que no es el casal de la dona, que es el casal de la igualdad. A día de hoy sí que las asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, en este caso de la igualdad, siguen teniendo prioridad. Es que no hemos dejado a nadie fuera. Lo que hacemos es poder compartir los espacios con las asociaciones que el equipo técnico considere que pueden colaborar aquí de manera puntual. O sea, lo que intentamos es que sea más abierto a la ciudadanía, que no sean tan excluyentes y que cualquier persona que en este caso cumpla una serie de requisitos, que además está todo reglado, pueda, bueno, pues en este caso podemos hacer la petición. El día de hoy nos han pedido hacer talleres, por ejemplo, que tienen que ver con madres monoparentales o talleres con la Tribu de Estrellas, que es una asociación de pérdida neonatal, que también hay padres, no solamente mujeres. Entonces intentamos que esté abierto para todo el mundo y esto hace que al estar reglado, bueno, pues sea mucho más fácil o más difícil en este caso entrar, porque vuelvo a decir lo mismo, siguen teniendo prioridad las asociaciones feministas.
Barbado detalla quins seran aquests requisits que hauran de complir els que vulguin fer ús d'aquest espai.
Por ejemplo, tiene que tener la base, lo que es los estatutos, tienen que estar en Eivissa, que además esto siempre se comprueba desde participación ciudadana. Luego nos tienen que mandar cuál es el objetivo de la asociación, si cumple en este caso con valores de feminismo. Y, por ejemplo, si no cumple con lo que marca, por ejemplo, el Pacto de Estado, lo que marca el objetivo, que es siempre priorizando a las mujeres o a la igualdad, quedarían en última instancia. Es decir, que no es que dejemos a nadie fuera, pero no todo el mundo va a entrar. Tú puedes hacer la petición. Imagínate que dices, bueno, pues en este caso, por ejemplo, que Administraciones de Fincas hizo la petición en su día para poder hacer una charla en una mañana concreta. Pues en esa mañana en el casal no hay absolutamente nada. No estamos quitando la importancia a ninguna asociación, a ningún taller, a nada. Podrían entrar. Es más, ese mismo día, por ejemplo, lo pongo de ejemplo porque vinieron mujeres preguntando por el alquiler seguro y, bueno, pues al final vino bien porque ese administrador de finca dio visibilidad y dio información a estas mismas mujeres. O sea, que al final creo que estamos todos de manera transversal, que aunque no sea algo directamente como una asociación o una actividad feminista, al final hace que mucha gente conozca el casal, que por este tipo de actividades, pues ya saben que la Casa de Santa Colomina se hacen actividades. Se hacen actividades feministas, se hacen actividades para mayores, se hacen actividades para familias, que es más que un espacio.
Segons la regidora d'Igualtat, abans de la seva aprovació, el reglament es va enviar a les associacions que el feien servir.
durante el último trimestre del año pasado, se mandó a todas las asociaciones que tienen colaboración con nosotros. La única que hizo alegaciones fue el Partido Socialista. El resto no hubo ningún tipo de problema, ni ningún tipo de alegación, ni negativo ni positivo. Se les mandó la notificación, todo fue adelante y por eso se pudo aprobar al final del último pleno. La única que hubo fue la del PSOE, que ya se respondió que no iba a ser excluyente, y bueno, se respondió incluso en el pleno, pero el resto de asociaciones nadie ha puesto ningún problema.
La presidenta de la Asociación de Mares Monomarentals, Inés Santiago, confirma que ella es Uban Rebre.
Nos mandaron el nuevo reglamento y nos dijeron que bueno, que iba a ser ese, que si queríamos hacer alguna modificación, pero bueno, ahí quedó. Nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, el convenio vencido desde febrero y estamos esperando a ver si nos lo renuevan. Claro, lo que nos da miedo es la no renovación del convenio, porque ese espacio lo quieran realmente utilizar para otras actividades y que luego el momento que queramos hacer pues los talleres o alguna actividad fuera del semana mes a mes que nos reunimos, que tampoco haya un espacio, o sea, que se pierdan los espacios colectivos. Y sé que alguna asociación ya cuando ha querido pedir convenio le han dicho que está todo ocupado para el año que viene.
Aquest conveni és el que fa que aquest col·lectiu tingui assignat l'ús del casal d'igualtat un dissabte al mes. Maria Eugènia Espina Bugallo, de l'associació Nívia, comenta que elles no han trobat espai.
Sí que es va obrir una agenda, però se'ns va donar molt poc de temps per organitzar-nos com a entitat que som, també, perquè nosaltres, que som una entitat molt nova, associació Nívia Eivissa, va ser com un xoc zebra que tenim un espai i que havíem d'anar fent via per poder agafar lloc. I després, quan vàrem dir, ja estava tot agafat.
En el cas de l'Associació de Dones Progressistes, el seu conveni estipula que en fan ús tres dissabtes de cada mes, com apunta la seva presidenta, Montse García.
Normalment, nosaltres tenim un conveni i en el conveni pues, tenim els dissabtes. Tres dissabtes, n'hi ha un que no, que el tenim compartit amb l'Associació de Mares Monoparentals. I llavors, doncs, quan volem un altre dia, hem d'enviar el correu i demanar l'espai.
Segons Barbado, estan treballant en els acords que hi ha pendents.
A día de hoy tenemos que hacer la renovación de la cesión de uso, que de hecho ya está pedida, porque no solamente están monoparentales y donas. Es más, donas, aunque tengan los sábados por la mañana el uso del casal, cada vez que nos han pedido el uso del casal, ningún problema, casi vamos, prácticamente el mismo día se contesta y nunca se ha puesto ningún problema a que hagan ningún tipo de evento, ni ningún tipo de taller, ni ningún tipo de charla. Es más, a día de hoy también nos han pedido hacer los martes en mayo un taller específico de mujeres y se les ha dicho que sí. O sea que en ese sentido, ninguna asociación, ni monoparentales, ni donas, se ha dejado a nadie fuera.
Montse García incideix en que muntar una associació i aconseguir que duri no és fàcil.
No es fácil formar una asociación y luego encima conseguir que dure en el tiempo. Son totes voluntàries. És el teu temps que dones per això. Perquè la gent sàpiga el que passa amb les dones, quines són els nostres drets, quines no tenim, què és el que demanem, que no demanem tant.
La presidenta de la Comissió 8a, Maria Cardona, creu que amb més espais el feminisme seria més fort i veu el nou reglament del casal d'igualtat com un atac.
Al final és la pescadilla que se muerde la cola. Som les agrupacions que som. Si hi hagués més espais dedicats i que ens cuidessin i que ens donessin espai per reunir-nos sense haver d'anar a un bar i fer i ja haver de consumir, podem tenir espais que puguem cuidar i fer-nos els nostres i que siguin espais segurs, etc. Si hi hagués més espais així, també el feminisme seria més fort. Per mi no és gratuït que ataquin espais així. És atacar espais així per fer que el feminisme al final deixi de reproduir-se o de créixer i que a poc vagi minvant. Vull dir que no és gratuït en absolut.
Inés Santiago creu que sense espais es perd la feina feta.
Yo creo que es que al final las asociaciones de mujeres para ellos a lo mejor no tienen la importancia que deberían de tener. Porque al final, si las asociaciones de mujeres no tienen un espacio para reunirse, perderán el trabajo que están haciendo, como nosotras. O sea, al final somos un refugio para juntarnos todas las familias monoparentales, un sitio de encuentro que ya tienes fijo donde ir. Si realmente, en nuestro caso, nuestro modelo de familia no es un modelo que interese o que quieran trabajar con él, pues a lo mejor si eliminas el espacio también eliminas la asociación. No sé, al final no tienen priorizado a lo mejor los movimientos sociales y tienen priorizados otro tipo de políticas.
María Cardona afegeix que no els agafa de noves.
realment no ens agafa molt de nou perquè estan veient que en realitat ha sigut una cosa progressiva i paulatina dels darrers anys en aquest intent d'arraconar, invisibilitzar, etc. el feminisme local. Nosaltres, les diferents entitats que formen part de la Comissió 8M, que som entitats feministes, darrerament ens trobem mogollon d'entrebancs sempre que han volgut utilitzar les sales. Sempre hi havia una excusa o una altra, o sempre hi havia algun altre grup que està molt bé que associacions i entitats diverses vulguin utilitzar espai públic, però un casal feminista jo crec que ha de prioritzar l'agenda i les necessitats dels col·lectius feministes. No pot ser que els col·lectius feministes locals, quan vulguin utilitzar una sala, sempre siguin no, no però, bueno, i com mil traves que dius és que no pot ser tan complicat cedir una sala. O sigui, aquí en realitat hi ha una cosa de voluntat política.
I conclou que seguiran demanant i treballant per recuperar l'espai.
A veure, nosaltres seguirem pressionant perquè, efectivament, com som una entitat més, podem seguir demanant això. No se'ns prioritzarà a l'agenda, igual que no se'ns ha prioritzat darrerament, vull dir, amb això no hi ha cap novetat, però jo crec que el pla seguirà seguir insistint i recuperar aquest espai, que era nostre, no nostre de la comissió, sinó nostre de totes les dones.
I de moltíssimes gràcies a totes les participants d'aquest reportatge. Seguirem pendents, evidentment, del futur del Casal d'Igualtat. I moltíssimes gràcies també a Nieves per haver recollit aquests testimonis. Són les 12:55. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies una vegada més per haver recollit aquests testimonis del reportatge.
De res.
I és el moment ara de repassar l'agenda cultural del dia i començar a Formentera per assistir a la presentació del còmic Antares, origen d'en Lluís Ferrer Ferrer i en Joan Escandell.
Sí, l'il·lustrador Íñigo Franco Benito i Frave serà l'encarregat de presentar l'obra junt als seus autors. La cita és a les 7:30 de la tarda a la Biblioteca Maria Villangómez de Sant Francesc.
De Formentera agafem el ferri, venim cap a Eivissa i munanam a Sant Josep per escoltar la xerrada Nutrició, Microbiota, Rendiment i Concentració.
La dietista i especialista en nutrició integrativa Estrella Alba pronuncia aquesta conferència que forma part del cicle de xerrades per a famílies. Començarà a les 6 de la tarda al Centre Cultural de Can Jeroni.
Seguim a Sant Antoni, on podem anar a veure la pel·lícula Ganes de Vivir, que es projecta dins de la secció oficial de llargmetratges del Festival Ibicine.
El Cine Regio acull la projecció d'aquest documental de superació dirigit per Juan Miguel Montilla Langui, protagonitzat per l'atleta paralímpica de Cire Vila. Serà a les 7 de la tarda.
I acabem a Vila per assistir a la presentació del llibre Retro, memòria de la música moderna d'Eivissa i Formentera, del nostre company, el periodista Pep Ribas Areva.
La cita és a les 8 de la tarda al Club Diario d'Eivissa. La presentació anirà a càrrec del periodista Xescu Prats i participaran l'editora Neus Escandell i l'autor.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I aprofitem aquest últim minutet del programa per felicitar el músic anglès Stephen Anthony Norman, que va néixer tal dia com avui de l'any 1960, avui fa 66 anys, i ell va ser membre de la banda de New Wave britànica Spandau Ballet, que es va formar a finals dels anys 70, i allà Steve Norman tocava el saxòfon, la guitarra, la percussió i altres instruments, a més de fer els cors, o sigui que tot un crac, Steve. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant un dels grans èxits del grup, aquest True, un tema que es va publicar l'any 1993 al seu tercer àlbum d'estudi i que ha esdevingut tot un clàssic de la música. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornarem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda i fins demà.